Benvinguts a Ràdio Xarxa Ebre, la que us connecta en les reivindicacions socials de les Terres de l'Ebre. Aquí estem de nou per tractar tot el que ens preocupa en la gent que se n'ocupa.
Bon dia, bona gent. La por paralitza. La por s'encomana. I és la força de la vida la que s'ha d'obrir pas entre eixa por. El nostre bon amic Batiste va escriure una vegada que Xarxa Ebre podia ser una llum enmig de la foscor. Li vam agrair molt les seues engrescadores paraules, però més modestament voldrien ser una llumeneta, una espelma, si voleu, una espelma contra la por. Si s'encenen moltes d'aquestes espelmes, podrem, entre tots, combatre aquesta asfixiant sensació d'estar envoltats d'infoxicació. És cert, tenim un problema i hem de combatre-ho amb serenitat i solidaritat, però sense perdre l'oremus. Fa temps, quan treballava a la salut pública a Nicaragua, l'Organització Mundial de la Salut parlava de morts evitables. La nostra aposta per la vida ha de ser permanent i lluitar per evitar eixes morts evitables. Morts per gana, per discriminació, per malalties que es poden curar. En definitiva, per insolidaritat i egoisme. I avui sentim de les millors reflexions que circulen aquests dies per les xarxes són aquelles que parlen del toc d'atenció que ens dona la natura, d'una Europa fortalesa que ara es veu tancada en si mateixa. De vegades la gent s'expressa de manera crua, de vegades ho fa en humor. Però també hem vist reaccions de tancament, de gent que no vol saber ja més, que està saturada i com a mesura de protecció de la salut mental deixa de seguir notícies. Ho entenem, però pensem que el que cal és un bon filtratge de tot el que ens arriba. I esperem que per molts de vosaltres puguem passar l'escletxa dels vostres criteris de filtratge. De fet, sabem que la informació rellevant sobre el virus ja la teniu, i no cal abundar més. Si no la teniu, la podeu tenir sense nosaltres. Però el que volem, si és contribuir al que ha estat sempre l'objectiu d'aquest programa, fer xarxa en reflexions serenes sobre temes que interessen al territori. Per això hem deixat passar la voràgine informativa per apropar-nos ara a vosaltres, com qui diu, a cau d'orella, tranquil·lament. Abans de que tot això passés, teníem la intenció de fer un programa sobre la gent vinguda de fora, atès que havíem hagut d'ajornar el programa sobre pensionistes. Teníem la gent, la data confirmada era aquest diumenge, 29 de març, i havíem entrevistat Òscar Camps per introduir el programa en el seu context. Més endavant el farem, però ara us volem posar uns minuts del que ens va dir, perquè pensem que es pot fàcilment relacionar en allò que està passant ara i en les reflexions que acabem de fer.
Alguna altra cosa que ens puguis dir, que puguem nosaltres transmetre a la gent, que es pugui fer?
Bé, doncs, combatre la mentira. Combatre la mentira. que en aquests moments tenim un discurs, un guió al carrer molt tendenciós, utilitzen paraules molt tendencioses, no? Per exemple, quan de migració, no? Estem parlant de persones, no? Quan estem parlant al mig del mar, no hi ha migrants al mig del mar, no? Hi ha persones, hi ha vides. Si tu treus l'etiqueta, si comencem a treure etiquetes, se'ns cauen les caretes i comencem a donar-nos compte de que hi ha un cert tall racista davant d'aquesta situació, no? A Itàlia em van preguntar fa poc, com creus que els italians, què senten els italians amb els immigrants, no? Què senten d'aquesta situació dels immigrants? Jo li deia amb l'entrevistador, escolta, tregui l'etiqueta d'immigrants i posi-la de persones, o tregui, o si no pogués fer servir la paraula immigrants, què diria? Clar, què pensen els italians dels negres? Què pensen els italians dels pobres? Clar, la resposta està ràpidament. Perquè quan tu preguntes què penses d'un pobre, què penses d'un negre, però no penses res, no? Perquè qualsevol cosa ja t'indicaria que era el racisme, no? Per tant, posem etiquetes per deshumanitzar aquestes persones, no? Ja han de fugir aquestes etiquetes, no?
Són persones en perill. Són
persones en perill, els mitjans, alguns de forma voluntària i altres sense voler, i ens intoxiquen perquè ens fan pensar que aquest tipus de persones que totes són...
Sí, sí, és una lluita contra forces molt poderoses que aconsegueixen ficar dins del servei de la gent, altres coses.
Contra el sistema que no permet fer-ho d'una forma de fi comú, no? D'una forma lògica, no? El sistema posa tota mena de dificultats perquè aquesta gent doncs, no pugui gaudir dels drets que li corresponen.
Han aconseguit canviar el sentit comú, diguem-ne, posar-lo com si de sentit comú fossin aquestes idees que transmeten ells, sí, i no lo d'ajudar una persona que està en dificultats.
Exactament.
El sentit comú de la bona gent. Són persones en perill. No s'han de veure com a gent gran en malalties cardiovasculars, etc. Són persones, són vides a defensar. I igualment no s'ha de veure virus xinès. Ui, els xinesos. Bueno, sí, a lo millor, vale, es diu, va sorgir a Wuhan, però no està clar el seu origen realment. I a més, no és l'important ara. Què té això a veure per anar discriminant a gent per la seva procedència? És, en fi. També ens ha semblat interessant dins dels moviments autoorganitzatius, perquè això és una de les coses que hem de mirar en positiu, no? Com la gent en aquestes circumstàncies busca la manera de connectar-se uns als altres i donar suport a iniciatives que poden ajudar, no? I dins d'aquestes està el grup de les dones migrants, que estan en una situació molt difícil perquè realment elles treballen moltes sense contracte i ara s'han quedat sense feina i no tenen cap possibilitat de suport institucional ni de cobrar atur ni res d'això. I ens va agradar veure que s'autoorganitzaven i que muntaven una caixa de resistència per a ajudar aquestes persones. I precisament vam entrevistar a Carmen Juárez, que ens va explicar tot el que estan fent, com va sorgir aquesta associació i la situació en la que està i el que estan fent.
Què és això de l'associació de dones migrants diverses, com va sorgir, i ens crida una mica l'atenció, i volia que ho expliquessis, el diverses, no? Que és una novetat que teniu en el vostre nom, que ens agradaria que ens expliquessis una mica.
Mira, t'explico. Nosaltres som una associació creada per dones treballadores de la llar i la cura. Totes les dones que integren l'associació han estat treballant com a cuidadores o treballen encara. De fet, jo mateixa vaig treballar com a cuidadora dels 19 als 25 anys cuidant d'una dona gran quan vaig arribar aquí. Fugim de la violència del país, d'Honduras, on vaig néixer. I vaig treballar cuidant d'una dona que patia una demència tipus Alzheimer. Com a cuidadora interna sortia només dissabtes de 9 del matí al 9 del vespre. Aquesta és una realitat que viuen moltes dones d'origen immigrant al nostre país que treballen com a cuidadores internes. No és un fet aïllat que passa i que ho fan unes quantes persones. No, no. És una realitat molt comú a la nostra societat, perquè no tenim, des de l'administració, no tenim centres, no tenim suport per donar resposta a la crisi de cures que estem vivint a la societat. I moltes famílies, com que no disposen de places en residències, en centres de dia, es veuen abocades a contractar persones en aquestes situacions de cuidadores internes. I l'associació neix arrel de que en una manifestació ens van conèixer 5 dones, totes havien treballat com a cuidadores, i sí que vam veure que la situació de les dones que treballen a les cases, que treballen cuidant o fent feines de la llar, aquesta situació estava empitjorant. Ara tenim dones que estan treballant com a internes moltes hores, sortint 10-12 hores durant tota la setmana i s'han de comprar el menjar, han de pagar despeses, aigua, llum, gas, i viuen allà on treballen. I també casos d'assetjament sexual a la feina, acomiadaments sense cap tipus d'indemnització, perquè aquestes dones, encara que no tinguin papers, tenen drets, però moltes no ho saben, moltes tenen por de reivindicar els seus drets i tampoc no tenen una xarxa de suport prou forta per tenir empenta, no?, i poder reivindicar els seus drets.
M'ha faltat que m'expliquessis lo de diverses. Per què...
Ah, lo de diverses, sí. Perquè som una associació de dones immigrants, d'origen immigrant, que som dones, algunes som de la religió catòlica, altres evangèliques, altres atees, som dones heteros, dones bisexuals, dones trans, dones negres. Són dones molt diverses en aquest sentit.
Sí, clar, però és interessant que reivindiqueu el propi nom, esta diversitat, no?
Sí, perquè hi ha moltes dones transsexuals que a la nostra societat són invisibilitzades, estigmatitzades, els costa trobar feina, i nosaltres reivindiquem que les dones no som totes homogènies, som dones diverses, i és per això que moltes vegades quan pensem en dones immigrants pensem que totes són iguals, i no, som dones molt diverses, i és per això que en el nom fem aquest èmfasi.
Molt bé, ara voldríem que s'expliquessis una miqueta, perquè heu format una caixa de resistència, perquè clar, ja entenem que vosaltres, precisament moltes de vosaltres que no teniu possibilitat, perquè no teniu un lligam oficial de rebre qualsevol suport que pugui vindre de les administracions, pues requerireu el suport de la solidaritat de la gent, i per això m'imagino heu creat la caixa de resistència. Però explica'ns tu com funciona, perquè l'heu creada, com va això?
Sí, nosaltres hem creat aquesta caixa de resistència perquè tenim un govern que se li hauria de caure la cara de vergonya de tenir dones treballadores que, encara que estiguin cotitzant, no tenen dret a l'atur. I aquesta crisi que estem vivint del coronavirus el que fa és agreujar més la situació que ja portem arrossegant les dones treballadores de la llar i la cura, de precarietat, i el que fa aquesta crisi del coronavirus és el que ha dit no abans, és agreujar aquesta situació, perquè aquestes dones, si es queden sense feina, encara que estiguin cotitzant a la Seguretat Social, no tenen dret a l'atur. Clar, és una situació que les aboca a la vulnerabilitat i a la precarietat. En el paquet de mesures del govern del govern espanyol, aquestes dones una altra vegada es tornen a quedar fora d'aquestes mesures, i encara que estiguin cotitzant, si es queden sense feina no tindran dret a l'atur. En canvi, qualsevol altre treballador, si es queda sense feina per aquesta crisi del coronavirus, podrà cobrar l'atur, encara que no tingui el temps que demana la llei cotitzat, però el podrà cobrar, i aquestes dones no poden fer-ho. És per això que nosaltres hem fet aquesta caixa de resistència per poder donar resposta a aquestes necessitats que tenen les dones, com per exemple també les treballadores de la llar estan fora de la llei de protecció de riscos laborals. L'empresari, l'ocupador no... sí que té l'obligació de donar aquesta, el material de protecció com mascaretes, guants, gel desinfectant, però no ho fan. I aquestes dones això ho poden denunciar, sí, però estan fora de la llei de protecció de riscos laborals. El que fa que nosaltres hàgim de pensar en com poder donar resposta a aquestes necessitats que tenen aquestes dones. Estan sent acomiadades a través d'un missatge de WhatsApp i sense cap tipus d'indemnització. Fins i tot tenim ocupadors que els diuen que ja quan passi tot això ja els pagaran els dies que han treballat, però aquestes dones necessiten aquests diners i és seu, és el seu sou. Però diuen que com que estan passant el confinament, que ja pagaran després, quan acabi tot això.
Mentre donem suport a aquesta reivindicació perquè sigui com cal i tingueu el suport que ho tinguin aquestes dones, el suport que els correspon, la gent que vulgui ser solidària i pot col·laborar econòmicament, com se fa això?
Sí, nosaltres al compte del Twitter tenim allà l'enllaç, entres al nostre perfil, que és Mujer Migrante, i Mujeres Migrante, entres allà i trobes l'enllaç del crowdfunding i pots fer la teva donació. I cosa que nosaltres estaríem molt, molt agraïdes. Ja portem gairebé 7.000 euros, ens hem posat una meta de 13.000 i a veure si aconseguim. Jo crec que sí i som molt positives. Tenim companyes que estan treballant i que estan treballant i cuidant de persones grans que han donat positiu en coronavirus i tenim un cas que és, no, és difícil d'explicar, però és la realitat. Una companya que està cuidant d'un matrimoni que han donat positiu de coronavirus va anar a la farmàcia a comprar guants, mascaretes i gel desinfectant. Llavors la filla li ha deixat una targeta del banc per fer despeses, compres, i quan la filla li va arribar el missatge d'aquesta despesa, li va dir que o se'l pagava ella mateixa o anava a la farmàcia i que li tornessin els diners. I va anar a la farmàcia i va tornar el material que havia comprat, perquè la filla li va dir que això no era una despesa que ella tenia que assumir, sinó que si ella volia aquest material, l'havia de comprar, i sent conscient que els seus pares eren positius de coronavirus. I ara aquesta dona està cuidant aquest matrimoni sense cap tipus de material. És per això que per nosaltres és urgent poder comprar el material que necessiten aquestes companyes. També tenim companyes que treballaven aquí a Barcelona de 8 a 7 de la tarda i que arrel del confinament les famílies els han proposat d'anar-se fora amb elles a passar aquest confinament a la casa d'estiueig. Llavors, elles van dir que sí, el que no sabien era que no rebrien cap tipus de remuneració econòmica per aquesta ampliació de jornada laboral. I després de treballar de 8 a 7 de la tarda, ara estan com internes i aquestes hores extres que faran no tindran cap tipus de remuneració. Ho faran pel mateix sou que ja cobraven treballant durant el dia i ara estan dia i nit, no poden sortir. I tenim una companya que després d'estar aquí a Barcelona en un pis cuidant tres criatures i la família, ara està en una casa de 4 pisos fora, a un poble fora de Barcelona, que ja ella no coneix ningú, i que com que va dir que ella només treballaria de dilluns a divendres, dissabtes i diumenges no, perquè necessitava descansar, ja que són tres criatures, el matrimoni i una casa de 4 pisos i per ella sola, i que ella necessitava descansar, i ja que no li pagaríem les hores extres que fa, només el sou que cobrava ja des d'abans, treballant de 8 a 5 de la tarda, i la família dissabte i diumenge només li dona el dinar. I ella no pot sortir al poble perquè està tot tancat i no coneix ningú. I tampoc la deixen perquè pot agafar el virus. i pot infectar la família.
Són situacions realment... Escolta, tu deies, Carmen, que vau començar sent 5, ara que us vau trobar una manifestació, ara suposo que sou moltes més i que teniu l'associació registrada i tot això, no?
Sí, som més de 400 dones a l'associació, totes treballadores de la llar, i les cures, tenim alguna dona que és treballadora de la llar i que és d'aquí, és nascuda a Espanya, i d'aquestes, de totes aquestes dones, que són més de 400, només tenim 3, que les famílies els han dit que passin el confinament a casa seva, a casa de la treballadora, i que cobraran el sou, el 100% del sou. Només 3.
Vale.
De gairebé de més de 400 companyes. Vull dir, a la societat no tenim aquesta corresponsabilitat. Encara veiem el treball de la llar com allò que no és una feina, no hi ha una relació laboral, no, i que les famílies no exerceixen aquest paternalisme de que jo, com que sóc bona persona, li pagaré encara que no vingui a treballar perquè estem vivint aquest confinament. No, això no hauria de ser vist d'aquesta manera tan paternalista. Hauria de ser un dret com qualsevol altre treballador.
I tant.
Haurien
i tant.
De poder cobrar una prestació si es queden sense feina. La persona ocupadora hauria de tenir aquesta corresponsabilitat, perquè té una persona al seu càrrec, i si aquesta persona es queda sense feina i no cobra res, i tenim casos també de companyes que treballen com internes, que si l'avi és mort en aquesta crisi, llavors aquesta dona, casa seva també és el seu treball, perquè viuen a la seva feina quan treballen com internes. Clar, si la persona que cuiden acaba morint, es queden sense casa. En aquesta crisi en la qual tothom és sospitós, no, de poder contagiar el virus, qui llogarà una habitació a aquestes dones? A nosaltres també ens preocupa això, que hi hagi dones que encara que puguin pagar una habitació, ningú vulgui llogar-los una habitació, i trobar-nos problemes de dones en situació de carrer per aquesta situació.
Jo t'ho preguntava, Carme, perquè es va dir suspicàcies d'alguns dels que ens escolten, que si vosaltres sou una associació registrada,
sí,
que per tant fareu retiment de comptes, i si algú vol fer una donació, sàpiguen tranquil·litat que tot això, hi ha transparència i s'explicarà la destinació dels diners i tot això, no?
Sí, som una associació que estem constituïdes legalment, hi ha una presidenta i una secretària, vull dir, sí, estem constituïdes. La portem nosaltres mateixes, i sí que quan alguna persona ens ha fet una donació, no ara, sí que li diem en què s'han gastat aquests diners, què hem fet, i a les persones que hem donat suport. De fet, quan passa això, les dones que reben qualsevol tipus d'ajuda ens signen un document. I fem cursos de català, van comprar unes cadires en el seu moment, tenim allà les factures, vull dir, sí, ho fem tot com s'ha de fer.
O sigui, que d'alguna manera vosaltres donareu la informació quan tot això passe del destina, sí, de tota la donació que es faci per este crowdfunding, no?
Sí. Perfecte. Ja mirarem si la podem penjar a la xarxa, no ho sé. Tenim gent que ens donarà suport en aquest sentit. Tenim gent que són economistes, que treballen a altres associacions i que ja ens estan assessorant en com fer-ho bé.
Molt bé. I una pregunteta també. Nosaltres, com hem comentat, estem aquí a Terres de l'Ebre, al sud de Catalunya. Per casualitat, coneixeu de algunes dones de la vostra associació que estiguin per aquí?
Nosaltres treballem a tot Catalunya.
Uh-huh.
I tenim dones a tot el país. Clar, ara no et sabria dir quantes tenim en aquesta zona, però a tot que treballem a tot Catalunya.
Vale, pues com ja estem connectats per el WhatsApp, quan puguis passar-nos el contacte d'alguna dona que estigui aquí al territori, la convidarem per a que vingui al programa i ens expliqui de primera mà aquí en altres companys que estiguin, quan tot això passi, puguin fer els programes en normalitat.
Jo t'explico. A nosaltres ens agradaria moltíssim, però sí que moltes de les nostres companyes tenen por de donar la cara de parlar en públic i de que algú les reconegui, perquè són dones que estan treballant i hem tingut acomiadaments de companyes que han sortit parlant de la situació i han estat acomiadades. Són casos que ja s'han portat a judici i els hem guanyat, gràcies al suport de Comissions Obreres. Però sí que això ha fet que moltes companyes tinguin por de parlar de la seva situació i parlem aquelles que ja no estan treballant com a cuidadores, però sí que ho hem fet. Jo ho vaig fer durant gairebé 6 anys com a cuidadora interna i les meves companyes que ara estan treballant tenen por de parlar en públic.
No, home, que ho pensàvem fer en totes les precaucions, sense imatges, sense dir el nom, tal, però entenem perfectament el que
sí,
dius.
Sí. De fet, algunes companyes han parlat a la TV3, BTV i tal, i ho han fet, però distorsionant la veu.
Ja.
Perquè sí que quan parlen les Kellys, sí que... que és una situació també molt complicada, no? Molta precarietat en aquest sector de les cambreres de pisos, sí que hi ha un empresari darrere, no que està fent guanys. En canvi, quan parles del treball de la llar, estem parlant de que tenim famílies, tenim dones que estan exercint explotació a dones que tenen necessitat. No perquè siguin famílies explotadores, sinó perquè des de l'estructura, des de l'administració, que no dona resposta a aquesta crisi de cures, d'alguna manera acaba com empenyent, no?, aquestes dones a exercir aquesta explotació, aquestes dones que estan en una situació de necessitat. Moltes dones que acaben trencant el sostre de vidre ho fan perquè tenen una altra dona que cuida de les seves criatures, que cuida del seu familiar en situació de dependència, que es fa càrrec de tenir la casa neta, la roba planxada, de fer el dinar, de fer el menjar per a aquesta dona que està trencant el sostre de vidre. Ho fa perquè hi ha alguna dona que està recollint, no?, aquests vidres en situació de precarietat. Tenim mestres universitàries, tenim advocades, advocats, tenim gent que treballa ara no em surt la paraula, gent que treballa per defensar els drets humans, que tenen dones treballant com a internes, cobrant un sou de misèria. No és perquè no saben que aquestes dones tenen drets, ho fan perquè ho poden fer, perquè l'administració no vol regularitzar aquesta feina.
Sí, és un egoisme, diguem-lo en totes les lletres, un egoisme i una inconsistència en el que moltes vegades es defensa. Sí? L'últim programa anava sobre feminisme, el que vam fer aquí, i parlaven d'aquestes coses, i parlaven de que mentre la societat no valoritza com cal el treball de cura, no ens en sortirem d'aquestes situacions.
Sí, sí, i ja que parles de feminisme, jo crec que és un repte pel feminisme, el posar el treball de la llar en el centre, així com des del el moviment feminista i altres moviments, això està clar, però sobretot el feminista ha aconseguit treure de la llar el que és la violència masclista i posar-lo com una problemàtica social, no com una cosa aïllada i que passa dintre de casa i ja està, i que ha aconseguit aquest moviment també empoderar les dones i que aquestes dones siguin conscients que això no és una cosa de que el teu marit et pega i has d'aguantar, sinó que com a dones, no, el feminisme ha donat molt d'empoderament a que aquestes dones parlin d'aquestes situacions de violència i s'ha posat les situacions de masclisme com una problemàtica social. Jo crec que el moviment feminista té aquest altre repte de posar aquesta situació d'explotació d'aquestes dones en l'àmbit de la llar i les cures, de posar-lo com una problemàtica social i d'exigir polítiques públiques que donin respostes a aquestes necessitats de cures que tenim. Perquè si volem que les dones que les dones arribin a una emancipació plena, no ho farem si no tenim polítiques públiques que donin resposta a les tasques de cura. No ho aconseguirem, no aconseguirem aquesta emancipació.
Totalment d'acord.
I moltes dones s'acaben emancipant quan tenen una dona a casa seva en situació de precarietat. Llavors aquesta emancipació jo no la vull i crec que moltes dones no la volen. Però com que també no parlem i no posem les cures en el centre de debò i en contingut, no com un eslògan, no ho aconseguirem. Perquè si una dona està sent explotada i s'emancipa en 100 o 10, això no és una emancipació plena. Això no és feminisme.
Totalment d'acord, Carme. Bueno, pues ha estat molt interessant la entrevista en tu. Si vols afegir alguna cosa al final, que penses que... Sí, aquí el company...
Simplement pregunta-li. Quina alternativa plantejarien de cara al futur? O sigui, a la professionalització de les cuidadores en empreses...
Vale, sí. No sé si has sentit que el company...
No, sento que parla, però no...
Sí. És que ho tenim muntat aquí d'una manera especial, no és la normal. Però bueno, que ell està dient que transmeta la pregunta de quina alternativa penseu que s'hauria de bastir per al futur, diguem-ne, quin tipus de reconeixement, quin tipus de lluita s'hauria de fer, en quina direcció s'haurien de sumar els esforços?
Jo el que penso és que hem de fer pressió a aquest govern que tenim per la ratificació del conveni 189. Una vegada ratificat aquest conveni, crear els mecanismes necessaris...
Perdona, Carme, per la gent de l'audiència que no sàpiga, explica una miqueta de què va el conveni 189.
El conveni 189 és un... El conveni 189 de l'Organització
Internacional del Treball,
m'he quedat en blanc, de l'Organització Internacional del Treball. Si Espanya ratifica, si el govern espanyol ratifica aquest conveni, les treballadores de la llar i la cura tindran dret a l'atur i estaran en les mateixes condicions que la resta de treballadors. Fins ara són treballadores de segona. I clar, una vegada es ratifica aquest conveni, també hem de crear els mecanismes perquè es compleixi. Perquè si no, el conveni quedarà ratificat i sí que direm, bueno, ara aquestes dones tindran dret a l'atur i tindran tota aquesta resta de drets. Però que ens assegura que això es compleixi. S'han de crear els mecanismes perquè es compleixin. Tenim un govern que jo crec que és sensible a aquesta reivindicació, però se li ha de pressionar. I nosaltres, la societat, tenim el deure de fer-ho. Tenim que pressionar aquest govern, perquè no només és una cosa que afecta les dones treballadores, sinó que ens afecta a tothom, a tots nosaltres, perquè ens farem gran, tenim gent gran a la nostra família i hem de pressionar que les dones que facin aquesta feina ho facin en millors condicions, perquè si aquestes dones estan fent la feina en bones condicions, això repercutirà en la cura que reben els nostres grans. Hem de pressionar el govern que doni més places a les residències i que controli més què està passant en aquestes residències, perquè ara, amb aquesta crisi del coronavirus, que està sortint? Gent que malalta a les residències que estan convivint amb gent que s'ha mort. Mm-hmm. Això va sortir fa poc a les notícies. Una manca de personal, que hi ha manca de material de protecció per a treballadors. Jo vaig treballar a una residència de nit, una residència d'una cadena molt gran que té molt prestigi, i que jo a la nit, durant un any, vaig estar treballant de nit i jo tenia 70 persones per a mi sola. Quina atenció pot donar aquestes persones? I això fa 6 anys que jo vaig treballar, i en aquestes condicions, mancances de material, un sou de misèria, el plus de nocturnitat, que a vegades no me'l pagaven i sempre tenia que anar darrere de la persona de recursos humans. Vull dir, aquestes coses, el treball de cures, siguin dones que estan treballant a la llar, siguin residències, siguin el servei d'atenció a domicili, és un treball feminitzat, molt precari, i moltes dones d'origen migrant que fan aquesta feina i que estan cuidant de la vida del que per nosaltres hauria de ser el més preuat. Però és una feina que no és valorada, que... I que no és reconeguda i que s'està fent en condicions de molta precarietat. I és això el que hem de reivindicar nosaltres. Però no només les dones treballadores d'aquest sector, sinó tots, perquè si no, quan arribem a ser grans, ens trobarem això. Si és això el que volem, ens quedem callats i no reivindiquem res. Si volem canviar les coses, ens hem de posar. Però ens hem de posar ja, perquè no queda temps.
Pues sí, en això que acabes de dir, a més, ho has tancat molt bé. No queda temps, són coses urgents, són coses que s'ha de lluitar ja i de forma contundent. Esperem que tot això que estigui passant servisca per a fer una reflexió en aquest sentit de la importància dels serveis públics, de la importància de la sanitat, dels serveis socials, de tot això que s'ha anat retallant i que ara patim les conseqüències.
Sí, exacte.
Pues moltes gràcies, Carmen. Ha estat molt interessant, com deia, i seguim en contacte, i molts ànims i molta força en la vostra lluita.
Moltes gràcies a vosaltres per visibilitzar aquest tema. I tant de bo aquesta crisi serveixi per donar més importància a lo que és important, a les cures, a la família i a cuidar-nos entre tots. Likes brandy and the way it hits her lips. She's a rock and roll survivor with pendulum hips. She's got deep brown eyes that have seen it all. Working at a nightclub that was called the Avenue, the barman used to call her Little Lisa Looney Tunes. She went down on almost anyone. But from the hard time living till the Chelsea days, from when her hair was sweet blonde till the day it turned gray, she said, LIFEGOESON. You got more than money and sense, my friend. You got heart, and you go in your own way. LIFEGOESON. What you don't have now will come back again. You got heart, and you go in your own way.
Quanta raó té aquesta dona. Donar importància al que és important de veritat. Ens afecta a tots i hem d'actuar ja. I per cert, us recordo el que ella diu, no? Hi ha una caixa de resistència. La podeu trobar, si no voleu entrar a Twitter, com diu ella, pues podeu posar al Google caja resistència treballadores l'hogar i la trobareu. I cada un, pues, el que considere que pot fer, o que, en fi, això ja... Però realment ens ha impressionat el claret que ho té, el claret que té Carmen, i la situació en la que es troben i que cal arrimar i ajudar. I, bueno, i venint ja al territori, bueno, sabeu, alguns, crec molts que ho sabeu, i bueno, si no, ho diguem per si de cas, que existeix un canal de Telegram que es diu Balcons Solidaris. Està funcionant a nivell de Terres de l'Ebre per intentar connectar la gent que vol autoorganitzar-se i ajudar. Estan treballant el tema de les mascaretes, sobretot, però també alguna altra cosa. Algunes peticions que s'han fet des de l'hospital, pues, s'han canalitzat per ahí. I també ens ha cridat molt l'atenció, de manera molt positiva, saber que una gent de les Terres de l'Ebre havia fet bueno, unes mascaretes en acetats, bueno, una mena de peça de plàstic que es posa al cap i on se pot enganxar un acetat, i això ha estat homologat per el CatSalut i estan produint una important quantitat. I això ens ha interessat saber, perquè no ho coneixíem, que existeix un moviment que es diu Makers, Makers de Terres de l'Ebre, i vam localitzar a la persona precisament que està treballant en este tema de les mascaretes perquè ens expliqués l'està en posta, com us ho han fet i com ha estat això de Makers de Terres de l'Ebre, i ens ha resultat molt interessant el que ens ha explicat.
Bé, estem en Jaume Bel, que és arquitecte de professió, però d'afició maker, és a dir, li agrada fer coses, li agrada, suposo que li agrada molt conèixer coses, sobretot, no, Jaume?
Sí, sóc una persona molt curiosa, sempre estic mirant a veure què puc fer en això, què puc fer en allò, i sempre estic barruntant el cap a veure què puc traure d'aquí o d'allà.
La qüestió de parlar amb ell i entrevistar-lo és per una notícia que hem vist als mitjans de comunicació de Ramena. Estem veient, després de l'epidèmia de coronavirus, i relacionat amb ell, la necessitat de fabricar caretes perquè no en tenien directament. La notícia apareixia als mitjans de comunicació, als de les Terres de l'Ebre, particularment pel grup dels makers que estaven fabricant caretes o que havien posat en marxa la fabricació de caretes en un projecte una mica especial, que ara ens explicarà, i que una mica ha solucionat aquesta carència de caretes. La primera pregunta que m'agradaria fer-te és com vau arribar a aquesta necessitat? És a dir, diguem, vosaltres ja éreu makers, ja us dediqueu a fer coses, però com vau arribar a posar en marxa aquest model de careta?
Bueno, ha sigut tot un procés. El primer que va passar és que ens vam assabentar que hi havia moviment arreu de l'estat espanyol, dels makers que estaven organitzant-se a través de les plataformes de Telegram. Com a persona que estem sempre al cas de tot el que passa al nostre entorn, doncs vam establir contacte, vam descobrir que hi havia grups arreu de Catalunya, concretament els makers de Telegram de la província de Tarragona, i ens hi vam sumar i ens vam adherir. Vam veure i observar el que s'estava fent i vam creure que s'estava perdent un temps molt gran en el disseny que ells tenien arreu de Catalunya i Espanya, perquè era un disseny que li costava pues, unes 4 o 5 hores d'imprimir. Després s'ha anat optimitzant. Jo vaig creure que era convenient no perdre tant de temps ni tant de material, i vaig posar-me a dissenyar una mascareta molt més eficient, que en 40 minuts s'imprimeix. Això vol dir que mentre uns imprimeixen una mascareta de les oficials, ells me diuen, nosaltres ne fem 8 de les nostres.
La qüestió és que este model que dieu, que heu posat al portal d'altres, o tots els models de caretes, perquè estem escoltant que les caretes, algunes no serveixen per a usos clínics, s'ha de validar al davant del CatSalut. Vosaltres vau haver de passar un procés, a part del procés d'optimització, suposo, després haver-ho de portar al CatSalut i dir, ho serveix això o és abans?
Sí, no, és essencial, això és lo tot. Quan va ser dissenyada, jo em vaig posar en contacte en lo CatSalut de les Terres de l'Ebre, qui és qui li pertoca validar el disseny, la van mirar al Departament de Prevenció de Riscos Laborals i van dir que sí, que el servia, que era útil, i ens van donar la conformitat. A partir d'aquí, la cosa se va multiplicar per 1.000, perquè va sortir a la premsa i als mitjans, conforme aquella mascareta que fèiem nosaltres era factible, i vam començar-ne a produir. I molt més de pressa que els altres. Actualment estem fent unes 400 mascaretes per dia, ja en tenim 1.500 de fetes. Pensa que estem parlant del diumenge i avui estem a dijous, o sigui que tenim una producció de mascaretes molt gran, i ja tenim resolts els problemes de subministre, que és el que més difícil ens ha costat de fer. Claro, tots treballem en materials de la nostra oficina, que quan s'acaben no en tenim més, però ara, fa 5 minuts, ens ha arribat una partida d'una donació de l'empresa BQ, que ens han regalat 250 quilos de filament de plàstic per a poder imprimir, sí. I també ens han regalat 6.000 fulles d'acetat d'una empresa ampostina, i també en altres aportacions d'altres fabricants, doncs de Barcelona o de Gandesa, que ens proporcionaran altres materials.
Bueno, recordo per als que ens estan escoltant que és una careta, una màscara, que el disseny és una anella per a col·locar el cap, diguem, no? I un sí. film davant que protegeix.
Sí.
És el que evita el contagi, diguem.
Sí, l'avantatge d'aquesta mascareta, a part de la velocitat d'impressió, és que no porta cap accessori. No porta gomes, no porta velcros, no té tornillos, no té parts mòbils, i per tant, tan pront surt de la impressora, ja es pot muntar. La part de davant, la part transparent, la gràcia que té és que es pot foradar en una foradadora d'oficina a les distàncies habituals de les arnelles de mida estàndard, i això fa molt fàcil el seu muntatge.
Ara has dit que us havien subministrat material de diverses empreses, entre elles BQ, que bueno, se dedica a fabricar mòbils i impressores 3D, també, pel que sé.
Sí.
Heu trobat facilitat per a l'hora de demanar? Us han posat ràpid al vostre...
Bueno, som molta gent col·laborant en demanar coses. Jo l'altre dia que em van fer l'entrevista a TV3 ja vaig anunciar-ho, que volia fer una crida a la solidaritat per part d'empreses que puguen ajudar-nos en subministrar materials. Estem en una situació que no estan totes les botigues tancades, no podem comprar Amazon perquè no ens serveixen, i l'únic que podem fer és fer una crida a través dels mitjans per a que qui pugui ens enviï material. Jo crec que ells han sigut diligents en aquesta qüestió, cosa que he agraït molt, i ara ens permet fabricar moltes mascaretes. Pensem que en un quilo de fil, que és la quantitat de fil que porta una bobina, nosaltres podem fer 20... ara no em surt. Bueno, hem calculat que en els 250 quilos de fil que tenim podem fer fins a 16.000 mascaretes. Per tant, el volum de producció serà molt gran i la quantitat de mascaretes que podem fer serà molt alta.
Potser estem assistint aquí a... Ara, n'havíem sentit a parlar de les impressores 3D i inclús, a veure, les projeccions de futur que parlaven d'aquesta tecnologia que no fa tants anys que va aparèixer, era que diguem, podríem arribar a fabricar a casa components per a de recanvi, perquè això suposo que estem molt lluny.
No, això és imminent. Això va la setmana que ve, ja.
Sí. A veure, explica'm-ho una mica.
El CatSalut ens ha trucat. Nosaltres estem en contacte amb la Regió Sanitària de les Terres de l'Ebre i també des del CatSalut de la Generalitat. I ells ens informen de que faran una pàgina web que serà seua oficial de la Generalitat, on allí penjaran el material que es necessita fabricar a través de la fabricació digital. Per tant, sota la demanda i sota les seves ordres, ens diran podeu descarregar aquests models i podeu fer-ne. Això inclou pues, peces de plàstic que són essencials per a la fàbrica dels respiradors, que són una espècie de pinces que van esclafant la botella de plàstic que va generant l'aire. Després hi ha manguitos, hi ha derivacions, hi ha peces diverses que es necessitaran, que són consumibles, i nosaltres les podem fabricar tan pront el CatSalut me les posa a la nostra disposició.
Déu-n'hi-do. O sigui que estem... Bueno, doncs ho diré d'una altra manera. Estem assistint a la eclosió ràpida d'un moviment que, a més, se basa en el disseny lliure. O sigui, no
sí.
sense llicències.
Sí.
O llicències...
Sí, és així. És així. Hi ha una democratització total de la qüestió industrial i una també descentralització. Abans només ho fabricava una fàbrica i tots els subministres ho fabricaven aquella marca, i avui en dia, gràcies a les tecnologies i també a les comunicacions, aquests models poden ser compartits entre tota una comunitat molt gran de gent, que tenim les nostres màquines a casa, jo en tinc dos, un altre company té dos, i al final, de forma descentralitzada, per tant, evitem uns costos de logística enormes de camions amunt i avall i transport de peces, també creem una sèrie de peces que no han de pagar royalties, que no han de pagar marques i que no han de pagar una sèrie de patents, i tot es pot fabricar de manera molt més estàndard i molt més deslocalitzada.
Molt bé, ho veieu com una... A part de que ara teniu les impressores, suposo que les deu fer servir... Entenc que en arquitectura se fan servir, per exemple, per a fer models a escala, no? Per exemple?
Sí, se pot fer servir, també. No és el més habitual,
sí.
Però està més adreçat al sector industrial, però sí, és una cosa que a nivell de creació d'alts projectes i grans infraestructures, pues sí, s'utilitza.
Seria una manera de fer tornar la fabricació que ha marxat a altres països, com ara la Xina, per exemple, que és on s'estan comprant moltes mascaretes ara, me sembla, molt de material, per a fer-la tornar aquí, als països europeus?
Sí, jo crec que això, aquesta crisi que estem passant, serà la excusa per a repensar tot una mica el model comercial que estem industrial i que estem portant arreu del món. No pot ser que quan un país, per essència, com la Xina, que és el fabricador de tot el món, se col·lapsa, tot el món se queda sense subministres. I jo crec que això farà repensar tota la qüestió de les localitzacions de les fàbriques d'automòbils i d'altres components, de poder-ho posar més en marxa i accelerar. Nosaltres, el sistema que tenim muntat, en el nostre cas, és, per exemple, les mascaretes que fem nosaltres a les Terres de l'Ebre se serveixen als hospitals de les Terres de l'Ebre. Els que fan al Camp de Tarragona se serveixen al Camp de Tarragona. I, per tant, jo tinc el cap al costat, surto un moment de casa, ho porto per ordre del CatSalut i ja s'està utilitzant. Seria una mica irreal pensar que aquestes components es fabriquessin a la Xina, que haguéssim d'esperar un mes ja que arribessin a casa nostra.
A nivell de les Terres de l'Ebre, com us estructureu?
A nivell de les Terres de l'Ebre, per a la qüestió de makers, l'Ajuntament d'Amposta fa un parell de mesos va fer la primera convocatòria de makers de Terres de l'Ebre. Aquella reunió va servir per a conèixer-nos tots. No sabíem que teníem tanta gent a les Terres de l'Ebre involucrada en aquest sector i allí ens vam trobar gràcies a la invitació que ens vam fer. Vam descobrir que érem 40 o 50 persones i vam sentir-nos més acompanyats entre dos perquè jo pensava que n'érem 3 o 4 i resulta que en som pues, 40 o 50. Esta va ser, com si diguéssim, l'inici del camí que hem engegat tots després en el nostre afer que ens estem portant ara de la mascareta.
Interessant això que ens ha explicat Jaume. Hem anomenat aquest programa Resistència i Imaginació front a la crisi. Com veieu, Carme ens ha explicat com han organitzat elles la Caixa de Resistència, l'Associació de Dones Migrants Diverses. I Jaume ha fet servir l'imaginació i el seu grup de makers. També hi ha una reflexió que lliga una miqueta les dues coses. Ara, ja es diu, no? Quan tot això passe, haurem de fer reflexions, no? I alguna que pot ser interessant l'apuntava Jaume i l'apuntava Carme, en certa manera. Perquè es parla, Jaume, de que no té sentit portar certes coses de tan lluny quan les podem fer a escala petita i local, no? Parla Carme de que se li ha de donar valor i importància a les cures i s'ha de valoritzar econòmicament també, no? S'ha de tenir tot això en compte, el que veritablement és important. Resistència e imaginació. I això, si ho juntem, és el que s'ha dit economia social i solidària. Seria un concepte que englobaria les dues propostes i que apunta cap al futur. Hem d'anar cap a aquest tipus d'economia social i solidària. Ara estem patint el que patís molta gent molt de temps arreu del món. Ara s'ha apropat a nosaltres aquest sofriment, aquest neguit, aquesta preocupació i que ens costa molt de poder sobre... No estem acostumats, no, a tenir aquest tipus de preocupacions. Però, en definitiva, d'això hem de sortir, almenys la bona gent, hem de sortir en empatia cap als altres, en anar junts, perquè, si no, s'afonem. Si cada un tira pel seu compte, si cada un se retrau per intentar salvar-se, acotxar el cap, que passi el xaparró i que a mi no m'agafi, en lloc d'intentar ajudar, realment així serem més febles i no solucionarem el problema de la millor manera possible. En definitiva, en aquest programa ja veieu que no hem donat molta informació sobre el que podríem dir el virus, el que nosaltres diguem esta epidèmia correlativa al virus, que és la de la por, la coronavirus, le podríem dir, perquè no volem alimentar això, el que volem és acompanyar, diguem-ne, donar ànims i aportar pues, alguns testimonis que ens han semblat interessants. Hi ha moltes iniciatives, hi ha molt del que es podria parlar, però bueno, hem intentat aportar el nostre gra de sorra. I ja tornarem el mes que ve, com sempre, fem aquests programes mensuals, a estar amb vosaltres i a continuar fent xanxa. Gràcies per la vostra atenció. Seguim endavant. Cuidem-nos.
Nothing pleased me more than you. Oh, let me come close. Home is wherever I'm with you. Oh, let me come close. Home is wherever I'm with you.
T'esperem a la propera emissió de Xarxa Ebre. Ens trobaràs al WordPress, al Gmail, Facebook, Twitter i a l'iVox. Sempre amb aquesta etiqueta, Xarxa Ebre. No oblides subscriure't. Sabràs les dates i els convidats dels propers programes. Fins aviat. Seguim fent xarxa.